el que era el pròxim a la casa, no? No, no fos que estigués, doncs, bueno, vam activar des dels graes de muntanya fins als graes submarinistes per localitzar qualsevol punt, des de pous, basses. Recordo un cas fa molts anys que no va tenir aquest final feliç, malauradament, perquè bé, també ens van dir de, doncs això, un nen que era, no recordo ara l'edat, no sé si eren 3, 4 anys, vam estar buscant fins que al final vam dir, escolta, hem regirat tot, tenia alguna cosa i tenien, doncs això, tenien un pou d'aigua, i l'avi ens va dir que l'havia tapat perquè l'havia trobat obert precisament perquè no caigués el nen, i resulta que ja havia caigut i clar, no el miràvem perquè estava tapat i resulta que el nen ja hi era allà. Per tant, això és el primer que nosaltres intentem descartar.
Clar. Sí, sí. No, de fet, ara quan parlàvem amb el Carles i la resta dels conversaires d'avui del Via Lliure, quan apareixen, això que deia vostè, no? els especialistes submarinistes, etc., molta gent pensa, ostres, estan buscant el cos directament.
Sí, és que, clar, com que l'experiència ja ens ha demostrat que podia ser així, doncs és per això que mirem de descartar-ho. Mm. Evidentment, doncs esclar, nosaltres amb l'esperança doncs de que no hi sigui un lloc d'aquests i que estigui amagat amb algun raconet i que puguem trobar, però clar, no podem descartar qualsevol hipòtesi.
Clar, una de les claus, suposo que és que amb el Ramon Bartolí, el meteoròleg del programa, parlàvem d'un hivern que no ha estat excessivament dur. Quan trobeu la criatura, crec que té principis d'hipotèrmia, però clar, després de 20 hores i passant la nit a fora, que menys que això, no? Però segurament el fet de que la temperatura no sigui tan baixa encara ens ha ajudat, eh?
Sí, això ens va ajudar molt. Va ser una nit que va estar ennuvolada i això, vulguis que no, va fer que la temperatura doncs, no baixés. No recordo ara exactament ben bé quina era la temperatura, però no feia excessivament massa fred.
Mm. Quan estem parlant de serveis d'emergència com aquest, els dispositius que s'engeguen són molts, i éreu molts, de bombers, de Mossos, de l'operatiu, diguem-ne, forestal, fins i tot he llegit que hi havia una càmera tèrmica en un dels helicòpters. No hi ha sistemes infal·libles, suposo, no? Però jo m'imaginava, ostres, si hi ha una càmera tèrmica el trobaran segur.
Bueno, això també nosaltres també ens ho pensàvem. Bé, això és com, això és el mateix que amb el tema de la secció canina, no? Nosaltres també els vam posar en operatiu des del primer moment i bé, els gossos doncs a vegades doncs també, no? Semblaria que fossin infal·libles i bé, també doncs tampoc el van localitzar. Tot i que va haver-hi un moment que van buscar una mica el rastre, perquè vaig estar parlant amb un d'ells i em van dir que es van quedar 200 metres d'allà on havien trobat el noi, el nen, però bé, també... Bé. Per això posem tots els mitjans, per veure si un dels mitjans doncs, el localitza.
Ara, quan parlàvem de la tasca dels voluntaris, etc., quanta gent va arribar a haver-hi allà a prop per intentar ajudar?
Mira, podria dir els dels equips d'emergència, no? O sigui, bombers, Mossos, uh-huh. agents rurals i tal. Però com que de gent de peu, de gent de ciutadans que es van presentant allà, aquests doncs, no els tenim localitzats tots, van fer una estimació i entre tots calculem que seríem 500 o potser m'atreviria a dir que una mica més.
Déu-n'hi-do. I en circumstàncies com les del dia 31 a la nit, voluntaris inexperts realment poden ajudar o poden complicar més la cosa?
Bé, per això la primera nit vam dir que s'esperessin. La primera nit érem unes 70 persones buscant, entre Mossos, bombers, familiars, i ens vam estimar doncs, que la primera nit no vingués molta gent, bàsicament doncs, això, no? Perquè si no venen preparats, tal com dèieu ara, doncs ja tens un problema i el que no vols és buscar-te en un altre, no? Mm. Per això va tothom que va trucar, que va ser molta gent, molta, la mateixa nit de Cap d'Any que volia venir, els hi van dir que s'esperessin a l'endemà, que es posessin en contacte amb l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament en definitiva és qui els ha de filiar i bé, ja entenc que els hi ha de fer doncs, una petita assegurança per qualsevol problema que pugui sorgir i la nit nosaltres és que teníem tota l'esperança de trobar-lo i per això doncs pensàvem que eren prou.
Senyor Cano, ja sé que estem parlant, moltes vegades parlem de rescats en muntanya i parlem de consciència a la gent. En aquest cas, òbviament, no és una negligència de ningú, és un accident d'una pobra criatura que s'ha perdut. Però jo sí que pensava ahir que suposo que els que us dediqueu a això, quan hi han rescats, no parlo ara del Jordi, ja parlo en general, no sé si us plantegeu per què ja des de ben petits en aquest país no els ensenyem més bé als nanos, per exemple, a orientar-se o una certa supervivència. No sé si això ho penseu a vegades.
Bueno, no és que ho pensem, sinó que hi ha una campanya engegada a nivell de tot Espanya de posar una assignatura a el que serien les escoles amb el tema de les emergències, ja sigui el que tu estaves comentant o fins i tot doncs, com actuar en un cas d'un incendi, bé, qualsevol de les emergències que t'hi puguis trobar, que tots sapiguem, doncs, no sé, des de fer servir un extintor o que quan tens foc a casa, que és el primer que has de fer, no? I això hi ha una campanya engegada i jo penso que al final tindrà els seus fruits i tindrem una assignatura a nivell d'escola que ens ensenyarà a comportar-nos en cas d'una emergència.
De cara a l'any que ve, ja?
No, de cara a l'any que ve, no. Però, sí, ja fa temps que hi ha aquesta campanya engegada. Perquè m'entenguis, és una campanya molt semblant al que estem nosaltres ara promovent, que és el tema de la campanya dels detectors. No sé si a nivell de les xarxes socials, a nivell de... Bueno, jo com que tinc molt de contactes amb el tema de bombers, no? Tots els bombers doncs, estem fent campanya a nivell, per exemple, dels detectors, no? Que un detector avui en dia és molt fàcil de trobar a qualsevol centre comercial, grans superfícies. Estem parlant de pocs diners, estem parlant de 5-10 euros un detector, i col·locar un detector perquè t'avisi doncs, que tens fum a casa quan estàs dormint, i almenys doncs, que t'alerti i que puguis sortir i que puguis avisar als serveis d'emergència, no? Doncs és la mateixa campanya, no? En definitiva és que tothom prengui consciència del que s'ha de fer, però bueno, és lent.
4 minuts i un quart de 10 del matí, això del canvi d'any ens complica. Li agraeixo molt, senyor Enricano, el cap de la regió d'emergències de Girona i el màxim comandament d'aquesta operació per rescatar el Jordi, primer que ens hagi atès, però sobretot per la operació excel·lent, la feina que van fer els serveis d'emergències d'aquest país per recuperar el Jordi i perquè s'hagi convertit en un conte de por, com diu l'ara, un conte de por amb final feliç. Senyor Cano, moltíssimes gràcies, felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Fem una petita aturada per la publicitat i de seguida parlem del que se suposava que havíem de parlar abans de saber de la història del Jordi, que és una mica d'aquesta arrencada política de l'any que ja vem aquest primer cap de setmana en què ara sí que sí, en principi creuem els dits, la CUP ha de decidir si investeix o no Artur Mas.
Bones festes
i bona sort amb RAC 1. Tots som 1.
Avui s'acomiada un dels gerros d'IKEA.
Heu sigut uns companys meravellosos. Taula, gràcies per aguantar-me. Làmpada, sempre m'has il·luminat. T'estimo.
Molts productes d'IKEA marxen per no tornar. I a més, diumenge que ve, obrim. Vine i et podràs endur productes amb descomptes de fins a un 50%. Informa't a IKEA.es/Catalunya.
Aquest país nostre, ple de tradicions, és capaç d'oferir-te la joia del Nadal. Visita els pessebres vivents i reviuràs uns fets de fa 2.000 anys. Entra a pessebresvivents.cat i trobaràs les representacions de 42 pessebres. Associació de Pessebres Vivents de Catalunya.
Fes cultura. Visita els nostres pessebres vivents.
Quan compres el supersou del cap de setmana de l'11, actives el nostre paper social. I actives, a més, la teva il·lusió de dedicar-te a les teves aficions, a la família, o potser a muntar aquell petit negoci que sempre has somiat. Supersou del cap de setmana de l'11. Pots guanyar 300.000 euros més un supersou de 5.000 euros al mes durant 20 anys. També hi ha 4 premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Supersou del cap de setmana de l'11. Quina és la teva il·lusió?
Avui s'acomiada un dels gerros d'IKEA.
Heu sigut uns companys meravellosos. Taula, gràcies per aguantar-me. Làmpada, sempre m'has il·luminat. T'estimo.
Molts productes d'IKEA marxen per no tornar. I a més, diumenge que ve, obrim. Vine i et podràs endur productes amb descomptes de fins a un 50%. Informa't a IKEA.es/Catalunya.
Algú com tu, de Xavier Bosch. Una novel·la sobre la força perdurable de l'amor. Algú com tu, de Xavier Bosch, et sorprendrà. Premi Ramon Llull 2015.
Quan compres el supersou del cap de setmana de l'11, actives el nostre paper social. I actives, a més, aquella il·lusió que tens de no pensar més en lletres ni maldecaps i començar a somriure-li a la vida, a viatjar i a dedicar a la família tot el temps que et vingui bé. Supersou del cap de setmana de l'11.
Pots guanyar 300.000 euros més un supersou de 5.000 euros al mes durant 20 anys. També hi ha 4 premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Supersou del cap de setmana de l'11. Quina és la teva il·lusió?
Molt bon any i bona sort amb RAC 1. Bon any, bon any. Tots som 1.
Torna-hi. Un quart de 10 del matí. No sé què passa avui, eh?
Donem fe que és un quart de 10.
A part de l'encostipat.
Està gravat, el Via
Lliure. Sí, sí, aquests dies ja passa això. A les ràdios hi ha molta cosa gravada, però no, el Via Lliure és en directe des de les 8 del matí que estem explicant l'actualitat i conversant amb el Carles Fernández, l'Àngelo Gilde, el germà Capdevila i la Laia Balcells. Ara sí que sí, no? En principi, aquest cap de setmana, la CUP ha de decidir si sí o si no. Si mas sí, mas no, si muntem govern, no ens n'anem a les eleccions. No sé quines sensacions heu tingut des de que el diumenge passat... És que, clar, érem aquí amb el Carles Fernández la setmana passada, i Anxo, tu també hi eres? Diumenge
sí,
passat,
yo estaba el domingo, sí, sí. Que fue cuando nos pediste que hiciéramos un pronóstico.
Ah, exacte, sí, que va ser el pronóstico més difícil de la història de la humanitat.
En el cual yo fallé y pido disculpas.
Home, clar que vas fallar.
Pero creo que falló el conjunto de la humanidad, ¿no? El mundo es que dice Guindos que quiere salir la CUP, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
El mundo entero falló, ¿no? La verdad es que acertar era muy difícil, ¿no?
Home, era el canto de un duro, ya.
No, yo quiero hacer un comentario esto que se dice de la vida de Brian, ¿no? Que siempre se hace la comparación con la famosa escena en el circo romano, ¿no? En el que aparecen las distintas facciones del movimiento palestino, Frente de Liberación Palestina, Frente Palestino de Liberación, y llega un momento...
Judaico Popular.
Judaico Popular, y llega un momento que no sabe cuáles son las siglas y cuáles son los nuestros, ¿no? Bueno, claro, eso tiene una segunda parte. Que es la del final, que es la escena del batallón suicida, ¿no? Cuando aparece los palestinos que van a liberar, bueno, que Brian cree que lo van a liberar, y es batallón suicida el ataque, y lo que hacen es clavarse en los cuchillos ellos mismos, ¿no? O sea, quiero decir que esto de la vida de Brian tiene el problema que empieza en el circo, pero suele acabar en el batallón suicida, ¿no? En el nacionalismo gallego está lleno de eso, ¿no? No vaya a ser que os pase lo mismo.
Sí, pero probablement la CUP aquí perd alguna coseta, pel camí, perquè veníem, diguem, molt, molt intocables, molt com a nous, molt com a nova manera de fer, molt com a... i alguna ploma, o no sé si plomes, ara és el que em ve al cap, però alguna cosa perdem pel camí, perquè bé, fa massa temps que dura, com anar...
Jo el que vaig trobar fascinant és que l'endemà vaig pensar, això només passa en aquest país, els protagonistes eren els matemàtics que sortien a les ràdios i a les teles i dient que la probabilitat era el 0, com a no sé quan, 0, 0, 0, i discutien 0. Entre ells a tu, i tu vas dir, hosti, la política d'aquest país és magnífica.
I el tuit dels Polònia va dir, no tenim res a veure. Estel·lar.
Com ho veus, Laia?
Bueno, a mi la reflexió que em genera aquesta situació és que és una mica el tema de la democràcia representativa, no? I és una cosa que també s'ha parlat aquests dies a les xarxes. Què ens diu això? Doncs que la CUP tenia com a lema, no? Nosaltres som un partit de base i de cima d'una assemblea i és molt més democràtic que la resta de partits, però al final el que acaba demostrant això és que això té molts problemes, no? D'eficiència a l'hora de prendre decisions i fins i tot de racionalitat, no? A mi tot això m'ha fet pensar molt en una cosa que s'anomena el teorema d'Arrow, que bàsicament ve a dir que quan ajuntem diferents individus totalment racionals, amb preferències ordenades, transitives, i que prendien una decisió totalment racional des d'un punt de vista utilitarista, quan els ajuntem i agreguem totes les seves decisions, acabem obtenint resultat que no és ni racional ni transitiu. I una mica el que passa amb la CUP em dona a pensar que acabarem tenint un resultat totalment ineficient per tothom, en el qual tothom sortirà perdent, i una mica per culpa d'aquesta manera d'agregar preferències, que per una banda és molt democràtica i és molt bonica des d'un punt de vista normatiu, però que per altra banda té molts problemes, no? I això, doncs, també, clar, una mica partits com Esquerra Republicana, que havien fet servir assemblees també a l'hora de prendre moltes decisions en el passat, han anat evolucionant cap a una forma més centralitzada i potser menys democràtica, però a la vegada potser han resultat partits més madurs i més racionals a l'hora de prendre decisions. Doncs una mica tota aquesta, la reflexió que faig és que hi ha una mica un trade-off entre racionalitat i democràcia però interna del partit.
Fixa't,
no?
Que el que dius és un, en el fons, si la CUP fes aquesta reflexió, se'n van orris la meitat del seu concepte i de la seva raó de ser, pràcticament, no? Diguem-ne, nosaltres som diferents i fem... I el que no esteu acostumats sou la resta, per entendre'ns, sí. No? El missatge públic sí. És aquest, no?
Sí.
Però el que diu la Laia, que té raó, que el que grinyola és que en el concepte mateix del sistema parlamentari, quan tu tries un diputat, el que no pot ser és que aquest diputat ni tan sols pugui tenir opinió, que ho hem vist, que ve a la ràdio a parlar i diu, no, jo no puc opinar, jo només soc una corretja de transmissió, no poden votar les assemblees, no poden... Que això realment... ja parlo del votant, el votant ras, que diu, jo l'he triat aquest noi perquè vagi allà i prengui decisions en nom meu, i resulta que no pot ni dir la seva.
Clar, és a dir, al final ens podem governar d'aquesta manera. Podem ser un partit minoritari, podem ser un partit d'escala local, sí, però podem ser un partit que governa un país funcionant d'aquesta manera, doncs home, crec que la gent s'està adonant de que és molt complicat.
Però no, Ancho, sisplau.
Digues, Ancho.
No, solo quería decir que siendo cierto lo que dice Laia, el problema es la naturaleza endiablada de la decisión que tienen que tomar, ¿no? O sea, el tener que tomar esa decisión, digamos, entre la coherencia y la patria, ¿no? Entre aceptar lo que habían dicho que no iban a aceptar, que era la investidura de Mas, o dejar varado, no aprovechar la oportunidad que supone para el proceso que haya el primer parlamento independentista de la historia, ¿no? Aunque tuviese un funcionamiento convencional, bueno, pues iba a ser menos surrealista, o a lo mejor era más, pero yo creo que habiendo un problema con el asamblearismo, lo terrible es la decisión que tienen que tomar y que cualquier procedimiento sería algo parecido, ¿no?
Sí, Ancho, pero yo la veritat és que no crec que el problema sigui la decisió de obeir el, diguem-ne, el compromís electoral o fer president en Mas per no perdre aquesta oportunitat. Jo crec que el problema de fons és que, com a mínim, la meitat de la CUP no hi confia, no es creu en Mas, no creu que ell faci realitat el que ha promès i que fent-lo president serà malaguanyar aquest triomf electoral.
Clar, i al final s'acaba produint una paradoxa, perquè si tu et presentes a les eleccions és per prendre decisions, no? Tu el que vols és convèncer el màxim de gent per poder decidir sobre el futur d'aquesta gent i governar, i per tant prendre decisions. I llavors ara resulta que el problema és la decisió. Si no estaven preparats per prendre la decisió, van errar el tret, diguem, des de bon principi. Si totes les forces polítiques que es presenten, doncs tenen a dins del seu anhel i el seu desig, doncs decidir canvis i polítiques i maneres de fer, no? Doncs és això el que han de fer ara.
Jo crec que ells sí volen prendre la decisió. El tema és que el mètode a nosaltres ens sembla estrany. Ells volen prendre la decisió, però no hi confien que Mas sigui la persona que arriba, la tirarà endavant.
Arriba un dia que el calendari van caient els dies, diguem, no? I clar, no pots, això no es pot anar allargar in eternum. Tot i que jo sempre he dit el mateix, vull dir, qui va votar a consciència la CUP crec que no està sorprès. Altra cosa són els que van votar accidentalment la CUP.
I
els que doncs estan esperant ara el resultat d'aquesta decisió, però qui va votar en consciència la CUP sempre ha funcionat així, i en l'anterior legislatura hi havia tres diputats que funcionaven així. És cert que eren tres diputats que jo crec que tenien una personalitat diferent de la dels d'ara, perquè, home, doncs el David Fernández, quan venia el David Fernández, diguem, no podia escapar-se dient jo no opino, perquè el David Fernández opinava, i la Isabel Vallet opinava, i el Quim Arrufat opinaven. En canvi, ara, això ens costa més, perquè és diferent, però...
Sí, però jo crec que segurament és tornar a on estàvem, però l'Anxo deia, clar, és que la clau és com d'endimoniat és la pregunta, diguem-ne. Els tres...
Però a la majoria dels països del món democràtics, segur. Això, una minoria s'estaria felicitant, perquè resulta que pot decidir, i pot decidir qui mana i qui no mana, i aquí això és un problema, i aquesta és la gran... O sigui, a qualsevol lloc del món mundial, no?, que van a votar, tu ets el petit de la colla i ets qui pots decidir. Home, és el millor que et podia passar, per això t'has presentat.
El que dic és que els tres diputats de la CUP de l'anterior legislatura mai es van trobar un repte semblant, per entendre'ns, no?
Amb reptes, a veure, per exemple, el 9-N va ser un repte. Van haver de prendre una decisió de si anaven, i bé, sabem lo de l'abraçada de David Fernández en Mas, i tot va ser pres per alguna gent com no.
No, i el Durant, mentre ja estava, ells hi van ser fins a l'últim moment. Altres havien baixat molt abans, havien deixat abans la taula. I ells hi van ser, i ells van provocar que no, allò no es trenqués abans. O sigui, que ja havien donat mostres d'això. Però precisament, per mi, aquesta és la gran sorpresa, no? O sigui, et presentes per poder influir, per poder decidir, i en el moment en què pots, i que tot penja de tu, no te'n surts, noi. T'ho havies d'haver pensat abans.
També, per altra banda, una cosa que sempre penso quan veig aquesta situació és què hauria passat si haguessin anat amb llistes separades, perquè sí que em sembla que molta gent que està en el sector independentista o més independentista de la CUP, que prioritza la independència sobre l'anticapitalisme, diguem, són votants cedits o exvotants d'Esquerra Republicana, que si Esquerra s'hagués presentat amb una llista independent, potser haguessin votat d'Esquerra. Què passa? Que votar una llista amb Artur Mas, amb altres membres de Convergència i Unió, doncs per alguna gent de tradició d'esquerres, eren presents un gripau massa gros. Per tant, també això, de cara a pròximes eleccions, em sembla que és una reflexió important a fer.
I és una reflexió que val per Junts per Sí també, perquè ells estan atrapats en el Mas sí o sí o sí, i estic segur que hi ha molts votants de Junts pel Sí que també en algun moment han pensat, caram, deixem-nos
de banda d'això. Té tot el sentit del món, no? Si n'hi posa 62, diguem, té tot el sentit del món que defensis el que tu
que
tens al capdavant.
Però per altra banda, he de dir que la gent que va votar Junts pel Sí tenien en compte que el candidat era Artur Mas, però també despistava molt que Artur Mas anés quart de llista. I també donava la imatge o la sensació de que hi hauria flexibilitat amb aquest tema. Jo sempre vaig pensar que si hi havia d'haver-hi negociació amb la CUP, hi hauria una concessió per part de Junts pel Sí a l'hora de triar candidat. Què passa? Junts pel Sí no s'ha mogut, no ha mogut fitxa, i això també ho haurem de tenir en compte, perquè també estan jugant a donar les culpes a la CUP de tot, i sabem que la CUP és un partit amb temes interns d'alt, però Junts pel Sí també, a la seva part de les negociacions, no ha mogut fitxa. Ha mogut fitxa en certs temes, però no amb el candidat.
És molt interessant aquest punt de vista, perquè sempre ens focalitzem sobre el votant de la CUP, és a dir, el votant de la CUP hauria investit Mas o no hauria investit Mas? La pregunta també que ens hauríem de fer, tot i que evidentment és una votat, perquè no sabrem mai la resposta, és si la gran majoria de votants de Junts pel Sí, si els diguessin Junqueras president, acceptarien igualment, diguem-ne, no? És a dir, si ells com a votants cedirien la presidència de Mas i dirien, és que no, ens és igual que governi Mas, que governi Romeva, que governi Junqueras, però que governi qui vulgui, no?
Clar, és a dir,
no ens ho preguntem mai,
tenint en compte el que diu Carles, que són 62-10, això sempre l'hem de tenir sobre la taula,
sempre.
El que li diem a la CUP, tu que vols la independència o te preocupa més en Mas, val també per Junts per Sí, tu que vols la independència o que en Mas sigui president.
Però hi ha també una particularitat, aquí també no podem pecar d'innocència, diguem, no només és el candidat, els programes i les polítiques també són radicalment diferents, perquè si hi hagués coincidència en els programes o en les polítiques, doncs mira, noi, potser sí que, però és que no, jo crec que és el candidat de Junts per Sí és el símbol, és el que simbolitza, no és la persona, crec, penso que no, estic convençut que no és la persona, sinó el que simbolitza, que és doncs aquest concepte de la dreta, de la corrupció, del capitalisme, de la troika, totes aquestes coses que estan en l'essència de la CUP i que sempre hi han sigut, perquè, insisteixo, és que sempre hi han sigut, vull dir, aquesta gent no se'ls pot recriminar que canviïn de vorera, ells sempre han anat per aquella vorera. Jo l'únic que sí que recrimino una mica és que, noi, tens la possibilitat pel que et presentaves i no surts de l'atzucac. No ho havies preparat bé, això. Això no ho havies preparat bé.
Això.
Sí, de todos modos, la qüestió és què va a decidir mañana la CUP, ¿no? Sí. Y claro, en pronosticar, espero... Xavi, que no nos pidas pronósticos.
Oh, tant, que us la t'escaparàs.
Bueno, pues iremos pensando la posibilidad más estrambótica para apostar por ella.
Pero el del domingo pasado era el más gallego y no lo dijiste.
Sí,
sí, sí. Sí, bueno, pero trato de huir del tópico, ¿no? Porque...
Pero ves cómo a veces el tópico no es tópico.
Ya, de todos modos, insisto, ya que dices lo de gallego... insisto que Rajoy nunca fue tan solidario con Mas como esta Navidad.
Vaya.
O sea, sí, porque yo cada vez estoy más convencido que Mariano lo que necesita es que Mas sea investido por dos motivos. Uno por el premio La Resistencia, porque mira tú, Mas aguantó hasta el final y le salió bien. Y Mariano, si hay algo que sabe hacer en política es resistir desde luego y esperar al final y ya se verá lo que pasa. Y el otro porque, bueno, si se constituye el gobierno, el gobierno en Cataluña, y se empieza a aplicar, bueno, será de una forma pues ficticia, me imagino, pero a tomar medidas que anuncien la desconexión, eso le ayudaría a Rajoy a justificar un momento de excepcional para
te'n recordes, Anxo, que ho dèiem el diumenge passat, que quan, abans que ens demanés el bundó el pronòstic, dèiem, oh, és que la CUP no només decideix si investeix Mas o no, sinó que el Mariano també ho deu estar escoltant tot. Segur. Perquè diu, això me'n posa, home, molt més fàcil en mi,
Els ulls posats sobre Sabadell, sí. El diumenge passat, però de tothom,
I aquest és un afegit de complexitat també, perquè això, els que demà han de decidir, suposo que també ho tenen al cap.
Segur.
Anxo, digues. De totes modes, creo que Rajoy lo tiene muy muy difícil, ¿eh? O sea, que España lo que votó fue Mariano, no. Otra cosa es que no le dijo que sí a nadie, ¿no? Y que si hay alguna posibilidad para el PP, yo creo que es cambiando de candidato. Pero bueno, él lo va a intentar de todas las maneras y lo más curioso es que...
Pero pues, ¿tú ves al candidato alternativo Sánchez? ¿Tú ves al candidato alternativo Sánchez con fuerza? Si al final es que igual se queda solo don Mariano.
No, creo que la única posibilidad que hay de evitar unas elecciones, que es lo más previsible hoy en día, pero también es lo más complicado, sería otro candidato del PP. Y ahí es donde entra la vice.
¿Tienes a la vice en mente? ¿A la vicepresidenta?
No sé si... A ver, la vicepresidenta lo que pasa es que tiene un perfil político nulo. Ella lo que sería es la escogida si fuese escogido por Rajoy. Y Rajoy lo que va a tratar es de resistir a toda costa, ¿no? ¿Qué es lo que iba a decir? Que es el gallego atornillado al sillón, que es la especialidad. Pablo Iglesias Posse, el primero, el de Ferrol, ¿no? Le llamaban el abuelo. Ya por no poner otros ejemplos de políticos gallegos no democráticos más conocidos, no viendo a uno como Pablo Iglesias Posse, la ejecutiva del PSOE iba a reunirse a su casa cuando estaba muy enfermo y no podía salir de ella, hasta que murió, siguió siendo el líder del PSOE. Y eso, será normal en cualquier latitud, pero el gallego tiene más tendencia a atornillarse al poder. A Mariano lo tendrá que echarle allí la Guardia Civil, me imagino. Pero bueno.
Laia.
No, és que s'ha parlat de moltes coses, no? Però em sembla que la possibilitat de noves eleccions hi és. Seria molt interessant tenir noves eleccions amb dos candidates dones, no? A Espanya, no? Al mes de maig. Però dubto que el votant de la CUP de demà, el dirigent de la CUP de demà, o estigui pensant en termes d'eleccions espanyoles. Jo crec que ells estan molt, molt més centrats en el seu dilema anticapitalisme o independentisme. Però també estic d'acord amb el que deies, tu, Carles, abans, que també això ja ho haurien hagut de pensar una mica abans, no? I de fet, si ells d'entrada ja haguessin dit, escolta, nosaltres aquest dilema el resolem prioritzant l'anticapitalisme, des del minut 1 haguessin hagut de dir, mira, no negociem res amb Junts pel Sí perquè no investirem un candidat de Convergència i Unió, no? Perquè a més tant és que sigui l'Arús Munté o l'Artur Mas o l'OMS, és a dir, si al final és el partit el que representa per ells tot això, no? La troika. Per tant, em sembla que també han estat una mica patosos a l'hora de pensar i de negociar i de dur a terme tot això, no? Llavors, de cara a prediccions, jo penso que a última hora prevaldrà el seny i que votaran que sí demà.
Tu creus que sí?
Sí. Jo crec que a última hora s'hauran adonat que han estat... a veure, tot això és el que s'anomena lamp cost, no? Costos que ja hi ha hagut un cost de negociació tan gran, ja s'ha fet tant de cara a investir Mas president, que no poden dir que no. Dir que no demà, jo crec que ja és l'instrucció la divisió del
comandament. Jo veient com ha anat tot, no descarto que el dia 10, a 9:45, estiguin fent una reunió a la cafeteria del Parlament per veure si al final ho fem o no ho fem.
Clar, la pregunta per això que em desperta, ara, si ens posem a l'escenari, la CUP finalment diu no, demà, diu no a Mas. I ens anem a eleccions, és un escenari probable, vull dir, vam veure el 50% la setmana passada. Però la pregunta em desperta si diuen que sí. perquè en quin estat es trobarà el govern que surti d'aquesta investidura després de 30 i escaig dies de... què dic 30 i escaig? Són 3 mesos, 90 i escaig dies de debat i de esquinçar-se i d'esgarrinxar-se, etcètera, etcètera. Com arriba de fort un govern de la Generalitat?
Aquí hi ha el rovell de l'ou, perquè si al final només és investir, això és molt inestable. S'ha d'assumir que si s'investeix vol dir que es dona suport parlamentari, almenys en uns mínims, s'ha de pactar.
O sigui, i d'aquí el pla de xoc, disculpa, Carles.
Bé, però tot és molt... O sigui, al final ho veus que les sessions són moltes per alguna de les bandes, no? Però o sigui, jo quan he escoltat... No, és que ara estem parlant de la investidura. O sigui, investir sense... Hi han hagut líders, doncs, no sé, de CDC, el Rull, el Junqueras d'Esquerra i tal, que ja han advertit, no? Han dit, escolta, i estabilitat parlamentària, perquè el que no pot ser és que el primer ple que anem a prendre mesures tot ens caigui a terra.
La sensació que em dóna a mi és que estan investint posant una sèrie de condicions respecte a les polítiques que es donen a terme i fins i tot de les conselleries i qui seran els titulars de les conselleries. Per tant, em sembla que, no, que tot això ja està bastant parlat. Ara, de cada fora es parla, no, que només és la investidura, però no crec que sigui.
Però en el moment d'apretar els botons i veure el gràfic del Parlament és molt complicat, És molt complicat.
Jo crec que la dinàmica del nou govern, si s'acaba produint, també anirà molt condicionada per la dinàmica espanyola, i això és una gran, diguem-ne, contradicció del mateix procés, no?, que diem anem a desconnectar, però més que mai anirà condicionat perquè passi a Espanya una mica en la línia de lo que deia
l'Ancho
des de Galícia.
I la pregunta és, si en Mas és investit president, automàticament tenim govern espanyol o no?
Jo crec que sí, que serà que aquí, o sigui, el que ens uneix, aquí hi ha una cosa que és la que uneix, no? I allà hi ha una cosa que és la que uneix. Llavors, com que s'interpretarà com el gran desafiament, doncs allà hi haurà... Vaja, a més ja ho han dit.
Sí, o sigui, però jo crec que si hem estat 3 mesos riguent del que passava a Catalunya i què passa a
però
Espanya...
Però no caldrà votar a favor.
És brutal.
Perquè jo, o sigui, sí que crec que tindrem president Mariano, però sense vots a favor, però sí amb les abstencions dels dos grups, i ja està, i tirarà endavant.
Sí, però això és la immolació del PSOE definitiva,
Sí, però, però la unitat d'Espanya és la que aguanta.
Pero sobre todo, Carlos, haciéndolo con Mariano, ¿eh? Claro, yo por eso ahí es lo que introduzco el... Que no sé si es la vicepresidenta o...
Pero es que no hay otro, alternativa.
Es que por eso sobrevive Mariano.
Bueno, por ejemplo, también no, sale no, el sol claro, y calienta, claro, yo qué sé.
No, porque... A ver, el PP está claro que desde hace tiempo expresa de su falta de democracia interna, ¿no? O sea, que no hay mecanismos para sustituir a Mariano. La única forma sería una conspiración, que es el procedimiento habitual en el PP, y esa conspiración no es posible porque no hay nadie que la encabece.
En el PSOE se parece bastante a lo que está pasando ahora, ¿no?
Sí, pero el PSOE, a ver, ahí se guardan más las formas democráticas, digamos, ¿no? Aunque no creo que sea ningún ejemplo de democracia interna, pero el cesarismo del PP es asfixiante. Y ahí podías haber sido Feijóo, pero aparecieron las fotos aquellas con el narcotráfico, con el narcotraficante Marcial Dorado. En el entorno de Feijóo siempre sospecharon que había sido fuego amigo, porque además en el momento en el que fue, acababan de ser las elecciones gallegas, habían pasado 6 meses.
Lo desactivaron para un futuro.
Sí, yo creo que sí. Desconfiaban de Gallardón o alguien del entorno de Rajoy, no estando Rajoy personalmente, sino pues alguien que actuó por su cuenta, pero y al caer Feijóo, pues luego entre malos resultados, en corrupción y luchas internas como le pasó o incoherencias como le pasó a Gallardón, fueron cayendo todos. El triunfo de Rajoy es que hablemos de Soraya Sáenz de Santa María como sucesora, claro. Que es la suya, eso demuestra que no hay nada, ¿no?
Claro, pero si no es Mariano, que Susana Díaz no puede ser. Sánchez es evidente que tampoco, y Rivera tampoco, pues ni que sea por descarte.
Susana Díaz, yo creo que aparece hoy en el mundo abiertamente, sí, y sí, hablas sí. con la gente del PSOE. Yo creo que si hay repetición de elecciones, Susana Díaz podría ser la candidata,
Sí, y, hay repetición, y sí.
Sí, y eso también generaría... movería el árbol en el PP, aunque yo creo que Rajoy se abrazaría al árbol, como siempre, ¿no? Y aguantaría, ¿no?
Com veuries un govern, Laia, a Catalunya després de tot aquest desgast, allò que deia el Carles, les plomes caigudes de totes les discussions, I fins i tot, gairebé estic parlant de cara a la gent, eh? O sigui, la gent que van anar a votar el 27 de setembre i que han vist aquests 3 mesos de debat exasperant, si hi ha prou d'energia en el país com per aguantar aquest que se suposa que és la gran transició política cap a un estat propi.
Sí, no, són dues coses diferents, no? Una cosa és un govern que dins del que és un sistema parlamentari tampoc em sembla tan sorprenent que hi hagi hagut un període de negociacions i l'hora d'establir majories, que això ha passat a altres països del món, i el passa que aquí no estem acostumats a això perquè estem acostumats a tenir un sistema bipartidista, tenir majories
molt
absolutes, tot molt fàcil, però dins del que és un sistema parlamentari, doncs això tampoc em sembla tan sorprenent. Però la segona part, que és el que dius tu, que és un govern que està dirigit a tenir a portar país a la independència, doncs tenint en compte que d'entrada ja no hi havia una majoria de vots a favor d'aquesta decisió, que això és una cosa que doncs s'ha parlat i que, bueno, en Jordi Muñoz, per exemple, continua mencionant en alguns dels seus articles a l'Ara, i es discuteix a la xarxa, és un tema, no? I d'altra banda, doncs ja no tens una majoria de vots d'entrada, i després, a més, tens un desgast que s'ha produït al llarg d'aquest temps perquè la gent doncs pensa que no es pot, o que amb aquesta gent no es pot treballar, etc. Això em sembla bastant més problemàtic, més que no pas tenir un govern que funcioni, que faci... A veure, ara mateix estem en un govern en funcions, i com vam veure ahir al vespre, els bombers funcionen, la policia funciona, el país segueix funcionant, no és una qüestió de que no funcioni el país, però podem arribar a una potencial declaració de la dependència? Home, doncs, complicat, perquè si cada vegada que s'ha de prendre una decisió transcendental la CUP ha de fer una assemblea i votar, doncs no ho veig tan fàcil. I en aquest sentit, potser anar a unes noves eleccions seria positiu, però clar, per altra banda, també és molt probable que es perdin vots pel camí.
Segur.
I en unes noves eleccions, una potencial Ada Colau, a Barcelona, Catalunya en Comú, o fins i tot Ciudadanos guanyessin les eleccions i l'independentisme quedés absolutament minoritari com havia sigut fins a fa 4 o 5 anys. Clar, tot això s'ha de contemplar.
Jo crec que aquests són els escenaris. Si finalment hi ha acord i investidura, jo crec que ens refarem, perquè ho hem fet moltes vegades ja. Ens va marejar molt amb la data i la pregunta, amb el referèndum que no se feia, amb un 9N que al final va ser i no va acabar de ser, però es va fer. Després, la llista única, van passar mesos i mesos que s'havien de fer les eleccions, que teníem la trempera, la vam perdre, finalment vam tornar a fer-la, va sortir més o menys bé. Jo crec que si finalment es forma govern i amb la conjuntura espanyola més o menys a favor, ens refarem i tornarem a tirar endavant. Per mi l'escenari més dolent és el que deia la Laia. Si anem a noves eleccions, jo crec que per una generació ens hem d'oblidar del tema del procés i de la possibilitat real d'independència.
Deixeu-me fer la pregunta que havia de fer. La Laia ja l'ha respost, sense que li hagi fet la pregunta, que és: ella creu que sí, que demà la CUP decidirà que sí, investeix.
No me tenen veu en compte si m'equivoco, eh?
Ui, sí, quan tornis t'ho tenen en compte, aquí això passa.
A veure, Anxo, futurologo, com ho tens? Què creus que passa demà? A veure, tu la setmana passada vas dir que no, que l'assemblea diria no, com ho veus ara?
Claro, esto y la semana que viene me vas a recordar el fallo de esta semana y la de la
otra. Claro, sí.
Entonces me voy a colgar a lo de Laya, que lo ha explicado muy bien. No, a ver, yo creo que es que la decisión tomada por la cúpula en este caso es más fácil que sea la de apoyar a Mas que la de la asamblea. Lo que pasa es que hay un componente de imprevisibilidad. Y luego, bueno, de fondo también está, no sé, yo el domingo pasado preguntaba por la efectividad de la decisión, porque lo que me llegaba es que hay diputados que estaban decididos desde hacía tiempo a favorecer la investidura de Mas, pasara lo que pasara. Entonces, ahora eso es más fácil, ¿no? Yo coincido con Laya y creo que la CUP va a decir que sí a Mas.
A Roda, Ancho, vas a Roda.
La semana que viene...
ja veurem.
La culpa del error fue de Laya.
Aquesta és la idea. Carles, com ho veus?
Jo mantinc el no.
Mantens el no, eh? No ja. Veus factible que ni el Consell Polític de la CUP canviï la situació.
És que és molta gent. I jo crec que hi haurà mostres de fidelitat a matrius, a l'essència de tot plegat, no? Perquè considero que és un partit molt essencial des d'aquest punt de vista.
Germà, com ho veus?
Jo només per equilibrar també penso que sortirà que no.
Tenim un empat a la taula.
Tenim un empat, 1515 i 1515.
I no, no tant per això de fidelitats, sinó perquè realment hi ha el convenciment, en una part molt important de la CUP, de no fiar-se de que Artur Mas és capaç de tirar endavant el full de ruta i que, diguem-ne, dit a la seva manera, ens tornarà a enganyar amb aquesta nova etapa.
Que passa que faig el pronòstic del no afegint molt ràpidament ara unes noves eleccions, qui les perd és l'independentisme.
Sí, sí, jo també sí que
claro, es que ese es el problema, que es lo que decía Laia, que en el fortalecimiento ya no es Catalunya sí que es Pot, como se presentó ahora sería en Comú, ¿no? Y tiene más potencia. De todos modos, Mundo, creo que te toca
desempatar
el empate con
yo,
el
no,
voto, con el
voto bé, Anxo, jo no soc opinador, jo cap problema, jo us escolto, ho apunto i la setmana que ve us ho recordo perquè algú haurà fallat segur. Anxo Lujilde des de l'Algarve, moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi bé la novel·la o l'assaig o el que estiguis
escrivint. És un assaig.
Germà Capdevila, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Carles Fernández, gràcies, bon any.
Gràcies, igualment.
I Laia Balcells, moltíssimes gràcies, bon viatge de tornada.
Moltes gràcies.
Passen, mira, d'aquí un minutet, seran 3:15 del matí, de seguida els Il·lustres Exagrables.
Via Lliure, cada dissabte, el programa més escoltat de Catalunya, amb Xavi Bundó.
Hola, arbres.
I hola, pessebres, torrons i neules.
I hola, botigues.
Hola, joguines.
Hola, reis.
Hola, fires.
I hola, home dels nassos.
Hola, mercats.
I hola, canelons de la iaia.
I hola, hola, i hola a tot el que passa aquest Nadal a Barcelona.
Entra a barcelona.cat/Nadal i surt tot el que passa aquest Nadal a la ciutat. Ajuntament de Barcelona.
Ai, el mític Forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona.
Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes.
RAC 1 en aplicació. RAC 1 a la teva butxaca.
Per Nadal, serpentines, globus i més confeti. Per Cap d'Any, llums LEDs, canons de confeti, màquina de fum... Uau, aquestes festes seran la bomba!
A Eutòpica hi trobaràs efectes, maquinària i decoració per espectacles, concerts, bodes i esdeveniments en general. Eutòpica, efectes i decoració, sempre. Més info a eutòpica.com, a Facebook, Twitter i Instagram.
El Consell Polític de la CUP decideix sobre la investidura del president Mas. I nosaltres t'ho expliquem. Especial 8 al dia amb l'anàlisi exhaustiva d'una jornada crucial.
Doncs veurem què diuen els altres, eh?
Aquest diumenge a la nit, a 8 TV. Vine i veuràs.
Dins La Vanguardia presenta la selecció de vins d'aquestes festes a un preu excepcional, per només 49 euros. Dues ampolles d'Òscar Tobia Reserva de La Rioja, dues de Castell del Remei Oda de Costers del Segre i dues de Valdubón de Ribera del Duero. Sis vins negres de tres denominacions d'origen de luxe. Una selecció valorada en 90 euros, ara per només 49. Truca al 93 550 0105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes la teva comanda. Amb la garantia de La Vanguardia.
RAC1.cat. Tot el que ha passat, el que passa i el que passarà a RAC1 passa per
RAC1.cat.
Xarxes socials, continguts, imatges,
tots els extras,
el que us heu perdut i el que voleu tornar a escoltar.
Podcast
RAC1.cat.
Tots som u, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
RAC1. Tots som u.
Molt bon any
i bona sort amb RAC 1.
Bon any, bon any.
Tots som u.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que...
Non, les braves... 2 minutes de 3:15 de 10 del matí.
És la primera cop que dius l'hora bé en tot el programa.
Tasca, ja, bon dia, Catalunya. Què tal, Santi Jiménez?
Molt bé, bon any a tothom, eh?
Aixeca't i ja te'n pots anar, gràcies. Malcolm Otero, bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia.
Dichos son los ojos, Malcolm.
Sí, veritat.
Molts dies, eh? Agafant vols intempestius, has trobat la clau de casa, vull dir, has sabut obrir...
Sí, hi havia el meu fill i la meva...
Jo no recordava Esperanta. Si era ros, moreno, no, també, roig... No.
Era ros, però ja no.
Sí, cap a la vida.
Aquí cascareu avui, vull dir, aquí bueno, buscareu els draps bruts.
No, la vida, la cara ve d'una persona... Mira, em sap greu, posar-lo com execrable, perquè home, estem parlant... És perquè és un home admirable, és un home que... Segurament és la persona que ha fet més feliç a més gent durant la seva vida, no? La gent amb un art que segueix fent, no? Un home que, a més, va tenir una infància superdifícil, l'hagués signat Dickens, per alcohòlic, mare esquizofrènica, el posen en un orfenat, i acaba sent un dels homes més rics del món i el tio que fa feliç a tothom. És Charles Chaplin.
Però tots tenim una cara bé i Charles Spencer Chaplin no és una excepció. Se li podria retreure que era un home avariciós, que era molt gelós, especialment amb els seus companys de professió, sinó que li pregunten a Buster Keaton, o que va ser el primer a donar de menjar a la premsa del cor, o que va treure de polleguera a un, tot un premi Nobel de literatura.
A veure, també és veritat que dins de tot el que m'heu portat fins ara de currículums tampoc no n'hi ha.
Tampoc és el pitjor, no, és veritat. És...
No, però... no, és veritat, és veritat. El que passa és que Chaplin tenia un greu problema que li va portar molts mal de caps.
Un problema que està situat concretament a la bragueta.
Vinga, ja hi som. Chaplin, bon any a tothom.
Chaplin era un tigre. Tenia un tigre a la bragueta i les seves peces de caça eren, diguem-ne, de caça menor. Sempre...
No! I amb aquesta música preciosa ara...
Seva, a més a més.
Sí, seva, exacte, el Candilejas de... sí. Ostres, que recordo que quan va entrevistar el Basté a la Chaplin, la filla, no em surt el nom.
Geraldine.
Gràcies.
Bueno, tenia vari. Bueno,
pots
fer una connexió,
Però la que parla castellà. Sí.
No? El Carlos Saura.
Geraldine Chaplin s'emocionava molt amb aquesta música.
Home, clar. No.
Perquè ja va sortir a Candilejas.
Correcte.
Bueno, però ell, que era, no era especialment guapo, Chaplin, era un seductor gairebé obsessiu. Ell mateix reconeixia que s'havia lletat amb unes 2.000 dones.
Va, va.
Això diu ella,
ell, Rollo George Clooney, Cosa que no està malament, però que perquè va portar pel pedregà.
Perquè on estava el seu secret? Era un home així simpàtic, devia tenir una gran conversa, no devia ser un... No era lleig, però tampoc era massa guapo. El tamany importa, amics.
Ah, sí?
Sí.
Sí, la seva fama el precedia.
Per favor, que lleig, que és això? Estisqueu un any.
Ara quan veieu el bastó de Chaplin pensareu...
No! L'any 1922 va arribar a Hollywood una de les dones més riques d'Amèrica. Peggy Hopkins Joyce, una vampiressa de manual que tenia 5 exmarits i per la qual, literalment, els homes es suïcidaven. Va anar a Hollywood únicament per sopar en Chaplin i preguntar-li en el segon plat pel tamany.
I va, menys mal que li va...
Perdona, en el segon plat li va dir, escolta...
Sí, perquè el primer queda amb l'educació.
Com la tens?
Charles, com... Sí, el primer... És veritat o no?
Sí, sí,
és veritat. Això, no? Sí, sí. És veritat o no?
Aquesta dona, que venia de que un home suïcidés per ella a París, per amor a ella, aquestes coses es feien abans, van viure unes setmanes desenfrenades allà. Ella li va preguntar, tu com ho tens? I el tio va dir, puf! I va dir, apa, pues anem. I se'n va anar a un lloc de vacances, que es deia Illa Catalina, que estava als Estats Units,
sí,
perseguits pels paparazzis, perquè Chaplin ja era molt famós aleshores, i... van, diguem-ne, disfrutar del nudisme, del contacte que van tenir. Van passar unes vacances que tots els paparazzis van estar mirant-los amb uns binocles, no? Des d'aquell dia, als bocs, a les cabres de la illa,
sí,
els hi deien Chaplins.
Quin drama, quin punyetero desastre.
I si el tamany importava a les seves amants, a ell el que li importava era l'edat. O millor dit, no li importava massa. A Chaplin, quan més joves, millor.
Ai,
així,
ai.
La seva primera dona va ser Mildred Harris, en la que va començar a interactuar quan ella tenia només 14 anys.
Sí, però bé, es van esperar,
Ah, sí?
Es van casar quan tenia 16.
Ah, molt bé, molta espera,
Ell en tenia 30, i es va casar amb una noia de sexe. De sexe,
vinga,
no, perdona.
Ja, de sexe. Tenim el cap tot.
No, però per què es van casar? per penalti.
Ah, sí?
L'havia deixat prenyada amb 15 anys, no?
No.
L'havia deixat prenyada, es van casar al poc de temps. Això de que el Chaplin porti dones amb un voralta és, vamos, és com un...
Sí?
És un costum.
Té el passe VIP.
Té el passe VIP de majorets, és la banda del circo. Sempre hi ha un bombo per davant. Aleshores, ell va arribar... després d'un part molt complicat, el nen que havia néixer va morir als 3 dies.
Sí, sí. Aquell matrimoni clarament estava condemnat al fracàs i l'opinió de Charlie sobre Mildred era, tal i com va dir el seu amigote de Douglas Fairbanks, és que no és que sigui un pes passant de la intel·ligència. O sigui, pobreta era una mica tonta.
També el va molestar molt que Louis B. Mayer, que era un... l'amo del cinema en aquella època, mm-hmm, i que era un home que venia, va arribar
Enrique
al cinema...
Cerezo, Enrique Cerezo, al moment.
Sí, un Enrique Cerezo, però lo bruto, saps? Sí. També, perquè seria...
Bé,
perquè...
Déu-n'hi-do,
Enrique Cerezo. No, pensa que Louis B. Mayer era un home que tractava...
Amb... L'altre dia el vaig veure fent així, fent sí, però, banyes a un
despertador. Sí, però Cerezo és un home que no et faria por. O sigui, Louis B. Mayer no. Era un senyor de com 2 metres i 120 quilos que abans de tractar amb actors tractava amb ferralla. O sigui, ell va fer la fortuna amb ferralla, no? I ell va dir, ostres, tu, el Chaplin s'ha casat, el Chaplin és un tio d'èxit, agafo la seva dona i li dic, vostè serà ara Mrs. Chaplin i actuarem. Això el Chaplin, que era un home molt gelós i veia que la dona, la Mildred, no era una gran actriu, mm-hmm, li va molestar, no? Aleshores va anar a discutir amb Mayer i Mayer, diguem-ne, era un home dels jefes d'abans, eh? Què va fer? Li va fotre dos hòsties, el va deixar acabar amb un restaurant. Sí, el va deixar acabar amb un restaurant i va dir, tu que ets un pervertit i jo amb les meves estrelles faig el que vull.
Tenim a Chaplin amb l'ull morat a terra d'un restaurant
de Beverly Hills. Aquesta magnífica cançó.
Magnífica?
Sí. Vull dir que no tinc l'edat per a Marta. Una cosa que se diu bastant a la seva biografia.
A veure, val, m'heu dit 14 i es va esperar a casar-se amb 16.
Però on es va superar el nostre heroi va ser el seu següent matrimoni, amb Lita Gray, nom artístic de Lilita McMurray.
Sí.
Aquesta la va conèixer amb 7 anys.
No, home, no. Sí. Va, tu. No, home, sí. No.
A veure.
No, home, no.
Chaplin anava a una cafeteria on anaven molts actors i molts actrius de Hollywood, i hi havia una nena que servia, que era la filla d'una de les cambreres. De seguida, Chaplin es va quedar... Li va cridar molt l'atenció aquella nena, que era molt simpàtica, molt guapa i tal, i li va començar a donar papers infantils, òbviament, a les seves pel·lícules. És la nena que també surt al Chico, per exemple, surt a moltes pel·lícules de Chaplin. El problema que no sospitava Chaplin és que la mare de Lilita McRae, una senyora que es deia Nana McRae, que era l'horror, una de les coses més horribles que hi havia...
Físicament, vols dir?
No, com a persona.
Ah.
Volia ser milionària com fos, i no va tenir cap escrúpol en què durant els anys empenya a la seva filla fins que s'arribés a ficar al llit amb Chaplin.
Sí. Lilita, ja Lita Gray, amb papers de nena era passable, però a mesura que va anar creixent va perdre la gràcia. Un dia, quan tenia 15 anys, enmig d'un rodatge, es va posar les mans al ventre i va anunciar al món que estava prenyada. Sí. 15 anys. El nostre amic Chaplin ho havia tornat a fer i ell en tenia 35.
Molt bé. Magnífic, eh?
Aquí comença el pla de la mare de l'Alita, que s'havia començat a complir. L'Alita es va fer l'ofensa, era mexicana, la mare de l'Alita, la nana McMurray, i va començar a cridar a tots els sants, Dios mío, la Virgen, deshonra, família, tot, però ho tenia tot preparat. El dia següent de que la seva filla digués que estava embarassada de Charles Chaplin, l'advocat Edwin McMurray, tiet de l'Alita i germà de la seva mare,
molt bé,
visitava Chaplin i l'informava que el sexe prematrimonial amb una menor era equivalent a una violació i que anava a la presó. Evidentment, la solució passava per casar-se. La boda es va concretar el 24 de novembre de 1924.
La boda, esclar, va convertir-se en el gran escàndol de l'any a Hollywood. Per casar-se discretament, van voler anar a Mèxic. Mira com jo.
Sí. I tu també per casar-te.
Una diferència, per
sí,
això.
Sí, bueno, però Paula és més grandeta.
Però de res els va servir, perquè... van creuar la frontera perseguits per 50 periodistes, rotllo Dodi Al-Fayed i Lady Di.
Sí, persecució jo cap a la frontera, eh?
Finalment es van casar, ironies del destí, en una petita ciutat a l'estat de Sonora anomenada Empalme.
Què dius?
Res
millor. On s'havia de casar Chaplin? A Empalme.
Mare meva.
I a més que també és una parada de metro a Madrid. Empalme, campamento,
ah, sí?
Cuatro vientos i aviación española.
Perquè deuen fluir diverses línies.
El metro de Madrid.
Segurament és per això, Emma, sí. Com m'agrada que siguis així d'innocent.
Veus que bé.
La boda va ser el gran èxit de la mare de l'Alita, que només casar-se, també va anar amb el bombo, no la mare, la filla, es va instal·lar a la mansió de 40 habitacions que tenia Chaplin a Beverly Hills. Aleshores es calculava que el patrimoni de l'actor era de 16 milions de dòlars, era un dels homes més rics d'Amèrica. El pla li va sortir perfecte. Primer va néixer Charles Jr. i, ui a la dada, 9 mesos i 2 dies després de que naixés Charles, va néixer Sidney.
Què dius?
El seu segon fill.
Sí, que la, sí, automàticament.
No, no. Vinga. La va posar a dir, tu tingues dos fills, i 9 mesos després de que naixés Sidney,
no,
el tiet, Edwin, l'advocat de la família, la mare i l'Alita, li presenten una demanda de divorci a Chaplin demanant-li $1 milió.
Clar, llavors va haver-hi judici.
El judici de l'any.
El judici va ser...
De la història de Hollywood.
El judici del divorci va ser la notícia de l'any i va omplir els diaris dia a dia. Els advocats de l'Alita van acusar Chaplin de ser no només infidel, sinó de ser un sàtir sexual.
La primera també que era veritat, d'altra banda.
I la primera acusació, hem de dir, home, que també era fonamentada.
Depèn de com posis tu el nivell de sadisme.
Home, en aquest cas, un senyor que...
Infidel era, però bueno. Chaplin es va veure absolutament linxat al tribunal. L'Alita i la seva mare van publicar, per entregues en diversos diaris, un llibre de 42 planes titulat Les queixes de l'Alita Gray, que era un diari de les seves relacions sexuals. La nena, cada vegada que s'acabava d'anar al llit amb Chaplin, li anava a la seva mare, li explicava, i ella ho consignava per escrit per una possible demanda, que és la que va fer, no? Així, per exemple, l'acusaven de que, textualment, mai va mantenir relacions amb la demandant de la manera acostumada entre home i dona.
La premsa hi sucava pa, i la societat americana va descobrir com Chaplin obligava a aquesta dona a fer trios amb altres dones, i gràcies a aquest judici Amèrica va conèixer un terme llatí anomenat fellatio.
Aquest el saben fins i tot els de l'ESO.
Sí, sí,
però
sí,
però si hi ha un despistat, és una mamada.
Vale, vinga, ja està. Un minut per les 10 del matí, ha sonat la campana de cap d'any. Vinga.
Chaplin es va defensar com va poder, però quan el van fer xantatge dient-li que sortiria a la llum el nom de 5 amants famoses en les quals havia posat les banyes a l'Alita, va accedir a pagar enmig d'una depressió. Quan va acabar el judici, tenia els cabells absolutament blancs.
El tenien absolutament enxampat, a Chaplin. No podia dir amb quines dones s'havia anat al llit. Mm-hmm. I tot arrenca d'un succés que va passar 2 anys abans.
Una de les suposades amants de Chaplin era la famosa actriu Marion Davies, que era al mateix temps l'amant del gran magnat de la premsa William Randolph Hearst. Us en recordeu de Ciutadà Kane?
Sí.
Pues, que va crear una productora de cinema per ella, Cosmopolitan Productions. Davies reconeixia que el seu secret era un 5% de talent i un 95% de publicitat. Quin tipus de talent? No ho sabem.
S'ha de dir que també Hearst i Chaplin tenien coses en comú, que els agradava la carn poc feta, també.
Va.
Hearst tenia 72 anys en aquella època i Marion Davies només 27.
Oh.
Hearst, que sospitava de Davies, li feia el salt amb el Chaplin,
que era certa.
Va preparar una trampa als dos. Va fer una festassa al seu iot, el Oneida, 60 metres de vaixell, que havia estat propietat del Kaiser. Al mig del mar i en la festa tota pastilla, Davies es va escaquejar al saló amb Chaplin. Hearst va agafar el revòlver en l'empunyadura de brillants que sempre portava i va baixar a coberta disposat a matar en Chaplin.
Arriba, dispara, i sí, fidel a la seva famosa punteria, ella la rajava de que podia matar gavines des de la coberta del iot mig borratxo, va fotre un tret al cap a qui es pensava que era Chaplin, però no era Chaplin.
Oh.
Era Thomas Innes, un famós productor de pel·lícules de l'Oest que també estava a la festa. Què va passar? Els diaris de Hearst, que tenia tots els diaris d'Estats Units en aquella època, van publicar que Innes va morir d'una indigestió. Aquí pau i després glòria.
Home, clar, era el jefe del diari, ves?
En aquell vaixell també hi anava Luella Parsons. Aquest personatge és molt important, recordeu, és que la Carmelia Marchante d'aquesta història. Una periodista del cor que ho va veure tot. Parsons era tan mala persona que faria que els de Sálvame guanyéssim el Pulitzer cada any. Luella va jurar lleialtat a Hearst a canvi del seu silenci i escriuria el seu dictat als seus diaris de per vida. Chaplin es va salvar del tret, però mai de Parsons, que el va massacrar i li va treure tots els seus escàndols.
No només el va crucificar pel cas de l'Alita. Quan una altra dona anomenada Jean Berry el va tornar a acusar d'haver-la deixat prenyada, no la va deixar prenyada, però sí que havia estat la seva amant, i el va assetjar en plan atracció fatal, la premsa, dirigida per Luella Parsons i tots els diaris de Hearst, es van posar a favor de Jim Berry.
Arran del cas Berry, Chaplin va ser detingut per l'FBI i va anar al judici.
Un altre cop, sí.
Hosti, noi.
El comitè d'activitats antiamericanes el va posar al punt de mira i el van acusar d'antipatriota americà. doncs mai va voler ser fer-se americà i renunciar a la seva nacionalitat britànica.
Una altra vegada, Chaplin accepta les costes que li demanen per la nena i paga onerosament a la boja de la mare, que fins i tot s'havia presentat a casa seva amb una pistola el dia de Nadal.
Ai, les pistoles anaven que volaven en aquella època.
Ah, és Estats Units.
Estats Units encara va això.
Tampoc ha canviat massa la cosa, I el més fort de tot això és que les proves de paternitat que li havien fet van dir que la filla de John Barry no era de Charles Chaplin. Tot i així, el jutge el va condemnar per antipatriot americà.
Tampoc va ajudar massa que per aquell temps Chaplin estigués a punt de casar-se amb una O'Neill, filla del Premi Nobel i quatre vegades guanyador del Pulitzer Eugene O'Neill, que va desaprovar la relació. Una tenia 17 anys, un altre cop, i Chaplin 54.
Es va mirar. El currículum és descomunal.
Cap profeta.
El Nobel no va tornar a parlar mai més amb la seva filla, que va acabar sent la dona de vida perdida de Chaplin.
Que és la mare de Geraldine.
Sí, va tenir amb ell 8 fills i va estar amb ell fins la seva mort, a Suïssa, on es va autoexiliar fugint de Carmele Marchante, de Luella, de l'FBI i del Comitè d'Activitats Americanes i de les noies joves.
Només va tornar als Estats Units el 1972, quan en un acte de disculpa li van otorgar a l'Oscar honorífic en compensació de tots els que li havien tancat. Penseu que quan el judici de Barry estava nominat a 4 categories i les van retirar, les seves 4 categories.
Per no donar-li.
Només havia guanyat fins aleshores el premi Oscar a la música de Candilejas. Penseu que Stallone té 4 Oscars més.
Com?
Que...
Stallone té 4.
Stallone i Chaplin són els únics que han estat nominats a millor guió, direcció, música i actor principal, i que és per Rocky i Stallone i Chaplin per Candileja.